Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre. Ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de la Volta Ciclista a Catalunya perquè ja sabem com serà el recorregut de la primera etapa, la que surt i arriba a Calella, el dia 20 de març. Ara entrevistarem el seu director, el Rubén Peris. Parlarem de la vaga avui al sector educatiu, seguida sobretot per alumnes de batxillerat i secundària. Parlarem també de les males previsions respecte a com es pot estendre encara més pel Maresme la plaga de l'escarabat tomicus. I parlarem amb Mercè Roura, que demà presenta a la biblioteca el seu darrer llibre. En plana cultural també comentarem el proper espectacle del cicle cultural a la Sala Mozart i el nou projecte de teatre al detall de la cagallenca Txell Botey. El dia 20 de març, a més d'arribar-nos la primavera a la ciutat de Calella, també serà el dia de la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, amb sortida i arribada aquí, a la ciutat de Calella, com és ja habitual aquests darrers anys. Avui hem conegut el recorregut d'aquesta primera etapa, que arrencarà en direcció Sant Pol, a 1:15 del migdia, i que acabarà cap a les 5 de la tarda, més o menys, aquí a la ciutat de Calella. Doncs bé, per saber-ne tots els detalls, saludem el director de la Volta Ciclista a Catalunya, el Rubén Peris. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlem d'aquesta primera etapa que tindrem aquí a Calella el dia 20 de març. Sempre pels vols de Sant Josep ens arriba aquesta primera etapa de la Volta Ciclista, que ja fa uns quants anys que passa per la ciutat de Calella. Bé, parlem d'aquesta primera etapa. Què és el que ens espera? A nosaltres no. Què és el que espera els ciclistes que la faran?
Bé, als ciclistes els espera una etapa dura, una etapa difícil, i als espectadors ens espera gaudir de bon ciclisme. Nosaltres cada any, quan fem l'etapa Calella-Calella, procurem canviar el recorregut. Bé, és veritat que al final sempre tens que venir a petar pel mateix tros cap aquí, no? Diguéssim, doncs, Sant Pol, Sant Cebrià, cap aquí, no? Però tot el que és abans, des del moment que marxem, al moment que tornem, procurem doncs, fer-la diferent, fer-la bonica, i que sigui bonica per nosaltres, els espectadors, per les persones que ho vegin bé al peu de carretera, bé per televisió, i que els corredors també tinguin un al·licient i per ells venir la volta sigui important.
Aquesta primera etapa passa per 4 comarques. Passa pel Maresme, pel Vallès Oriental, pel Moianès i també per Osona. Déu-n'hi-do el recorregut amb uns quants ports de muntanya que es trobaran els ciclistes pel camí.
Doncs sí. Només sortir faran per pes.
Direcció a Mataró i després pugen a Argentona cap a Parpés.
Pujaran Parpés, després faran Pinells, Pinar de Badó, a la Pollosa, després aniran cap a Muntanyà, Collformic, són forts ja de categoria, de primera categoria, per tornar després cap a Collsacreu, en fi, Vallgorguina, Collsacreu i venir cap aquí, cap a Calella. Però sí, realment hi ha 6 ports de muntanya de diferents categories, però al cap i a la fi són 6 ports que s'han de pujar, sí.
El de Collsacreu, evidentment, el tenim molt a prop i és un clàssic ja en aquesta primera etapa, perquè el tenim aquí mateix a Arenys de Munt. Collformic també és un dels ports que més o menys en aquesta primera etapa se sol tocar, però no sé si els alts dels Pinars de Badó, si val de la Pollosa, no recordem si hi han passat altres vegades en aquesta primera etapa o és novetat?
No, és novetat i fer muntanyà també. O sigui que, com ho dius, Collformic i Collsacreu ja els hem fet altres anys, però els altres no. És que ja dic, sempre procurem variar-la una mica. Com deia al principi, no? Al final tens que venir a petar cap a Vallgorguina i cap aquí, no? Però bé, una etapa llarga, per ser la primera, serà un total de 178 quilòmetres, i jo crec que bé, serà una etapa entretinguda, sí.
Sens dubte. Com serà es pot preveure com serà l'arribada? Pot triomfar una escapada amb alguns corredors, o es preveu que pot ser una arribada a l'esprint?
Home, jo crec que és molt difícil de dir, és molt aventurat perquè al final hi ha molts condicionants que fan que les etapes es facin dures o no es facin dures als mateixos corredors, no? Recordem que fa dos anys hi va haver una escapada que va arribar amb molt de temps. Mm. Home, jo crec que serà dura, però que s'arribarà a l'esprint. Mm. Però és una opinió simplement com a aficionat, perquè al final ja dic que la cursa la fan dura els corredors i la climatologia, clar.
Sí, sí, evidentment que la climatologia a la Volta Ciclista a Catalunya algunes males jugades li ha passat, això ho recordem.
Sí, algunes sí, però si del vol esperem que aquest any no. Hi ha una novetat molt important aquest any i és que fem una contrarrotxa al Pla de l'Estany, una contrarrotxa de 42 quilòmetres que també serà molt espectacular, una contrarrotxa per equips, a més a més.
Contrarrellotge per equips que sempre per l'espectador també són emocionants, són proves
sí,
que donen
encara
un sentit més ampli a tota aquesta prova.
Exactament.
Perfecte. Fins quan tindrem Volta Ciclista a la ciutat de Calella, senyor Peris?
Bé, nosaltres, de fet, enguany és l'últim any que teníem signat, però bé, és veritat que tenim converses amb l'alcaldessa, amb l'Ajuntament, i bé, jo sóc optimista de cara al futur.
La ciutat de Calella respon bé en aquesta prova?
Molt. Nosaltres estem molt contents. L'espectacle és fantàstic, o sigui, les facilitats que tenim per tot el que són el treball dels equips, el diumenge a la tarda per preparar la cursa, perquè de fet els equips comencen a arribar, alguns dissabte ja estan aquí, tot diumenge estan amb tots els camions allà al passeig, netejant les bicicletes, preparant les bicicletes per l'etapa de dilluns, i nosaltres la veritat és que estem molt contents tant de les facilitats que ens donen els serveis municipals, l'Ajuntament, la policia municipal, com també dels hotels dels quals anem.
Tot un espectacle, sens dubte, aquesta primera etapa de la Volta, per això que ara comentava vostè, senyor Peris, el fet de que dos dies abans ja tenim moviment per la ciutat de Calella i és atractiu també per molta gent doncs, poder-se acostar a veure aquells camions, aquells vehicles, bicicletes, que no hi estem acostumats a veure-ho i també és millor això que no pas veure-les passar un segon, com per tocar-li en un altre poble, no?
Sí, però ja dic, jo ja animo ja des d'aquell moment a totes les persones que ens escolten doncs, que vinguin a veure l'espectacle a partir del diumenge.
I de corredors importants, corredors professionals, d'aquests que per poc que ens soni el ciclisme els hem sentit anomenant, tindrem?
Alberto Contador, Chris Froome, Alejandro Valverde i un llarg, etc.
Caram, només segur que els que no siguin gaire aficionats al ciclisme...
Aquests tres noms, oi?
I tant, aquests els hi sonen segur, seguríssim. Són punters en el món del ciclisme, aquestes figures que ara vostè ens anomenava. Doncs els tindrem aquí, a la ciutat de Calella, en aquesta primera etapa que avui hem comentat, que avui hem repassat amb el director de la Volta Ciclista a Catalunya, amb el Rubén Peris, que li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona a l'Infovespre, doncs avui que es coneixen ja tots els detalls d'aquesta Volta a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Al contrari, gràcies a vosaltres i repeteixo, moltes gràcies per la bona acollida que tenim sempre aquí a Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. La comunitat educativa de tot l'Estat ha estat cridada avui a una vaga general de l'ensenyament públic. A Catalunya ha estat liderada per el marc unitari de la comunitat educativa, el MUSE, que ha fet al migdia manifestacions a les quatre capitals de província.
Sobre la taula, la principal demanda és la derogació de la LOMSE i la restitució de la situació anterior a les retallades. A Calella, la incidència de la vaga ha estat més important a l'Institut Bisbe Sivilla, on més de 300 alumnes de tercer i quart d'ESO, batxillerats i cicles formatius han deixat avui les aules buides. També avui ha tancat les seves portes l'aula restaurant al Rebost del Bisbe, on fan les pràctiques els alumnes dels cicles formatius de cuina i restauració. Pel que fa als centres concertats a l'escola Freta, el seguiment de la vaga ha estat escàs i només alguns alumnes de cicles formatius no han assistit a classe. Al batxillerat la situació és de normalitat amb la majoria d'aules plenes i amb l'activitat normal de cada dia. Pel que fa a l'escola Pia, uns 70 alumnes de secundària i batxillerat s'han afegit a la jornada de vaga.
Canviem de tema. Els tècnics adverteixen que la virulència de l'escarabat tumicus, el que afecta els pins, encara està per arribar aquí a Calella. El Maresme registra actualment unes 800 hectàrees forestals que han resultat afectades per la plaga de l'escarabat que mata els pins pinyers, la majoria dels quals concentrades en una àrea compresa entre Mataró i Arenys de Munt. La previsió dels tècnics de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme és, però, que s'acabi d'escampar pel conjunt del territori entre aquest 2017 i l'any que ve, el 2018, amb una afectació estimada del 30% de les 8.000 hectàrees de bosc.
Les diferents plagues que estan danyant els boscos del Maresme, entre elles la del Tumicus, són conseqüència del canvi climàtic i els episodis de sequera que s'estan encadenant. Davant d'això, el Consell Comarcal del Maresme ha organitzat per demà divendres una jornada tècnica per analitzar la situació actual i futura, que comptarà amb la participació d'Oriol Bassa, que és enginyer de forest de l'ENS supramunicipal. En una entrevista a l'Infomigdia de Ràdio Calella Televisió, Bassa ha parlat de l'estat en què es troba el bosc del terme municipal de Calella. Adverteix que el pitjor encara no ha arribat.
Pensem que el 2017-2018 Calella quedarà al mig de la plaga i es multiplicarà per 10 els arbres que s'han mort. Tot i així, l'Ajuntament de Calella ha estat un dels primers que ha actuat, ha enviat una carta a tots els propietaris forestals del municipi requerint-los que facin el favor de treure tota la fusta morta, i el que ara ens toca fer és continuar traient fusta morta i fent aclarida.
Intervencions que tenen per objectiu netejar el sotabosc per evitar incendis, que podria tenir conseqüències nefastes per al territori. A banda que caldrien molts anys per recuperar-lo, també seria causant de grans inundacions i rierades. La falta de recursos és el que manté en alerta i preocupa els responsables de la gestió dels boscos de la comarca, que ocupen un 65% de tot el territori.
Aquí hi ha una administració que té les competències, que és la Generalitat de Catalunya, i que no té recursos, pel que tots sabem, i després hi ha una administració que té recursos, que és la Diputació de Barcelona, i que no s'hi acaba de posar en sèrio. En el cas del Maresme, es varen posar l'any passat, el 2016, es van posar més de 4 milions d'euros de la Diputació, més uns 700.000 euros de la Generalitat per al tema d'inundacions, i el que pensem nosaltres és que de cara a previndre els incendis i les inundacions que tenim en els nostres boscos, que ocupen el 65% del territori del Maresme, o sigui, no és que ocupi poc, s'ocupa el 65%, el que hem de fer és invertir diners de veritat.
L'enginyer de forest del Consell Comarcal del Maresme també ha recordat que el canvi climàtic comportarà un canvi de paisatge. Es recuperaran els boscos d'alzina, que són els que millor s'adapten a les condicions ambientals.
Si anéssim a l'època dels ibers ja eren un gran alzinar, però ara tenim les pinedes fruits de les antigues vinyes que hi havia, que dominaven, per exemple, tota la vall de Calella el 1940 i que es van anar abandonant, i ara doncs tenim aquestes pinedes que són les que van sortir perquè és el pis, l'arbre més ben adaptat on no hi ha ombra, on hi ha molta llum, on hi ha molt de sol, però sota seu, una vegada hi ha hagut ombra, doncs s'ha recuperat l'alzina, que és l'arbre més ben adaptat a les condicions ambientals de la comarca.
La jornada tècnica sobre el canvi climàtic i els boscos del Maresme es farà divendres 10 de març a Sant Vicenç de Montalt. Està dirigida a responsables polítics i tècnics municipals de Medi Ambient.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv
Demà divendres, la cavallenca Mercè Roura presenta el seu darrer llibre a la biblioteca.
Es diu Coses que debí decirte hace 100 años i en parlem amb la seva autora, que la tenim aquí, a l'estudi. Mercè Roura, bona tarda.
Bona tarda.
De què va el llibre?
Ai, de paraules que no ens diem i que ens hauríem d'haver dit fa temps a nosaltres mateixos i al món per ser feliços.
De fet, Mercè, fa unes setmanes o mesos, de fet, perquè el temps passa volant, et vam tenir aquí als estudis també, sí, de la ràdio, parlant d'aquest llibre, de les coses que debí decirte hace 100 anys, i ara toca presentar-lo en la ciutat de Calella. Per això avui t'hem tornat a convidar de nou, perquè es presentarà també de nou a la ciutat de Calella, Mercè?
Sí, quan vulgueu, puc venir cada setmana.
Oi,
sí,
tant, benvinguda series.
Jo encantada, sempre.
Per tant, doncs, presentació davant de la gent de Calella, ben rebuda per al públic calellenc, Mercè?
Sí, com amb tothom, suposo. El que passa que, mira, jo sempre dic el mateix, que Calella sóc la mare de la meva filla, diguem-ne. I tampoc sóc mundialment coneguda, diguem, que tampoc no és allò que... Però sí, sí, la gent... L'altre dia em va trobar una persona pel carrer i vaig pensar, mira que bé, em vaig sentir fantàstica, no? Però sí, bé, com tothom. Jo és que estic enamorada d'aquest poble, per tant, fàcil que faci, m'agrada.
Repasquem una mica, doncs, el contingut del llibre, aquestes coses que debí decirte hace 100 años. Com ens l'hem d'aprendre, aquest llibre? Com l'hem de llegir?
Mira, l'altre dia el presentàvem a Barcelona i se'm va apropar una persona que havia vist que es presentava el llibre a Barcelona i que no em coneixia, i va entrar, va entrar a la llibreria, el va estar fullejant, i quan va venir em va dir: ostres, t'he llegit, quina mala llet, no? O sigui, perquè realment té alguns dels capítols que són bastant durs. Però són durs, no agressius, sinó que intento dir aquelles coses que ens haurien d'haver dit fa temps. I què us passa quan hi ha una cosa que fa temps que no us dieu? Que quan la dieu i la porteu a dintre el pap, la feu amb una mica més d'ira, no? Perquè està continguda. I al final, el primer dia et pots dir: això no ho hauries d'haver fet, canvio. I l'últim, quan ja no pots més, et dius: ja està bé. No. És a dir, que té algunes coses dures i algunes coses bastant crues, però la veritat ens farà lliures, diguem-ne, no? Que ens hem d'aprendre com que potser allò que dic li serveix a algú o potser no, perquè tampoc és, ni és veritat ni és mentida. És allò que sentim i que potser per vosaltres és vàlid, però per una altra persona no, o a l'inrevés, no?
De manera que és un llibre que ens farà reflexionar.
Sí, aquesta és una mica la idea. Té alguns textos, té molts textos que parlen d'aquesta dependència que tenim a l'amor, per exemple, n'hi ha diversos, que fan que com que ens han educat per no saber estar sols, i com que estar sols és un descrèdit, fugim de la solitud, d'estar sols amb nosaltres mateixos, sobretot perquè no ens estimem prou. Llavors acabem acceptant relacions que no ens fan bé mentre no estiguem sols, no? I això fa que acabem depenent de com ens veu un altre i no acabem trencant aquest cercle. Hi ha alguns textos d'això, no? N'hi ha un que, per exemple, a la gent li ha agradat força, que es diu Pequeño manual para distinguir amores mediocres. Que fa gràcia, no? Se'm va acudir una tarda de Cap d'Any. Després de tenir una conversa amb una persona i vaig pensar: quin sentiment més mediocre? I vaig dir: això ho he d'escriure, hauria d'haver un manual, no? I és una mica amb ironia. I ve a dir això, no? El vaig escriure perquè jo li vaig enviar un missatge a una persona i li vaig dir: et desitjo que aquest any que ve siguis molt feliç, ets una persona molt important per mi. I aquesta persona em va contestar: me n'alegro molt de ser tan important per tu. I jo li vaig dir: no, la resposta era que jo també t'importava. Cosa errònia, perquè jo no puc forçar ningú a importar-li. Però clar, semblava que tocava. Llavors vaig pensar: que mediocre, no? No ell, la situació. I a partir d'aquí vaig pensar: a vegades depenem del que pensa l'altre. I ja està bé, som prous, no necessitem una mitja taronja, estem sencers. I a partir d'aquí, si ens n'adonem d'això, totes les relacions que tenim són senceres, perquè no necessitem a l'altre. Senzillament l'estimem, volem estar amb ell o amb ella. Bàsicament això, no? M'enrotllo, talleu-me.
No, tranquil·la. La font d'inspiració, ara ho comentaves, doncs és de situacions que has viscut, de coses que has vist amb altra gent. També hi ha doncs, relats autobiogràfics, coses que t'hagin passat en primera persona.
Totalment, sí. Són coses que m'han passat. De vegades tampoc preciso exactament què, no? I a vegades és curiós perquè me'n recordo una vegada que se'm va apropar una dona i em va dir: a mi també m'ha passat això. Jo vaig pensar: com sap el que m'ha passat si tampoc he dit què ni com? I em va explicar la història i vaig pensar: un dia ho he captat perfectament perquè era calcada, no?, la situació. Hi ha molt d'autobiogràfic, sobretot les sensacions. És a dir, potser és una conversa que he tingut amb un amic que s'ha sentit així i a partir d'aquí m'he recordat com em vaig sentir jo i he intentat fer aquesta reflexió. Però no hi ha res que hi surti que jo no ho hagi sentit alguna vegada. El que passa que a vegades el relat canvia i potser no és un amor sinó que és un amic, però la sensació és ben bé la mateixa, sí.
Perfecte. Recordem dia, lloc, hora de presentació per qui vulgui venir a comprar un llibre, parlar amb la mateixa autora, que li signin el llibre, tot això que sempre es fa a les presentacions. On hem d'anar?
A la biblioteca, divendres, dia 10, a les 7 de la tarda.
Perfecte.
Ara m'hauré equivocat, no hi hauré dit... No, ho he fet bé, m'aixec el dit. Perfecte. Però és que a vegades no te n'assabentes, ho dones tan perfecte que ni ho mires.
Perfecte, doncs quedem emplaçats en aquesta presentació i la tornem a tenir aviat als estudis de Ràdio Calella, la Mercè Roura.
La setmana vinent, si voleu, jo vinc.
Jo em referia si aviat tindrem un nou llibre, un nou projecte...
A veure, el tinc en el cap. El tinc en el cap, però no l'he començat a escriure. No? O sigui, ja m'agradaria, però una mica païm una mica.
Va, perfecte.
Que, si no, sí, però sí que el tenim al cap.
Doncs, a la que hi hagin novetats, ens retrobem aquí als estudis de Ràdio Calella Televisió i ara ens emplacem, com dèiem, a la biblioteca aquest divendres per la presentació del llibre. Moltíssimes gràcies, Mercè.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a qui ens escolta.
Deixem la literatura, si cas. Parlem ara d'un altre aspecte en plana cultural. Parlem d'una història d'amor, d'odi, d'esperança, de mort i de passions, que arriba aquest dissabte al cicle cultural de la Sala Mozart. Es tracta del primer projecte de l'Orquestra de Professors de Música que s'estrenen amb una obra de teatre musical, West Side Story, de Leonard Bernstein, i un text, Romeu i Julieta, de William Shakespeare.
L'espectacle entrellaçarà les dues històries barrejant els textos originals de Shakespeare amb la traducció al català de Salvador Oliva i la música arranjada expressament per a l'ocasió de West Side Story. Segons ha explicat David Gómez, director de l'espectacle, la idea va sorgir de dos directors d'escena, en David Cuspinera i la Francesca Masclans.
La idea és de dos directors d'escena, del David Cuspinera i la Francesca Masclans, que van aprofitar, doncs, que feia anys de la mort de Shakespeare i que West Side Story s'ha inspirat en el Romeu i Julieta i, van tenir la idea d'imbrincar les dues històries, no? És a dir, agafar les cançons del West Side i els textos originals de Romeu i Julieta i així llavors va seguint una mica les dues històries, tot i que potser amb algun petit canvi, però si va seguint més o menys les dues històries, doncs això, ja saltant d'una a l'altra.
Dalt de l'escenari de la Sala Mozart hi haurà 30 músics professionals i 12 cantants que aniran desenvolupant el muntatge teatral i el musical. David Gómez ha reconegut durant una entrevista a l'Info Migdia que és una aposta agosarada, ja que la partitura de l'obra és de les complicades. El responsable de l'espectacle ens parla de què veurem a l'escenari.
Doncs trobareu una orquestra gran a l'escenari, no està en el foso, és a dir, l'orquestra l'hem posat també a l'escenari, i llavors hi ha aquests cantants i aquest cor doncs, que estan interpretant, és a dir, que canten, que diuen textos, que fan una mica d'acció a l'escenari. Tothom està a l'escenari, diguem-ne.
Aquest espectacle té rerefons solidari, ja que tot el que es recapti anirà íntegrament a l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital. Les entrades es poden comprar al Museu Arxiu i dues hores abans de l'espectacle a taquilla. L'estrena es va fer el passat cap de setmana a Falset.
I no deixem de parlar dels escenaris, perquè la companyia Teatre al Detall de la cagallenca Txell Botey i també Xavi Idáñez presenta nou espectacle. Acaben d'estrenar La nena dels pardals al Sant Andreu Teatre de Barcelona, on s'hi estarà els pròxims dos caps de setmana, dissabte i doble funció el diumenge. És una adaptació del conte amb el títol homònim de Sarah Pennypacker, dirigida al públic infantil, però que busca la reflexió a diferents nivells sobre el cicle natural de la vida, l'estima als altres i el fet de rebel·lar-se contra les injustícies.
Després de l'èxit de L'Endrapa Somnis, premi de la crítica al millor espectacle infantil de 2016, la companyia Teatre al Detall torna als escenaris amb una obra poètica protagonitzada per una petita heroïna que revela contra una decisió que entén injusta. L'argument es basa en un conte que Txell Botey va descobrir per casualitat en una de les moltes visites que fa a la Biblioteca Municipal acompanyant a les seves filles. La companyia buscava un nou espectacle i la història els va semblar rodona. A més, de missatge té una base històrica que, segons ha dit Botey, en una entrevista a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió, encara li dona més calat.
La gràcia del conte és aquesta, que explica una història aparentment molt senzilla, però darrere de la qual hi ha uns fets històrics reals. Aquest gran dictador del que parlem és Mao Zedong, això va passar de veritat, la part xunga de la història, és a dir, Mao Zedong va declarar que s'exterminessin tots els pardals de la Xina, i així es va fer. Les conseqüències d'això van ser tremebundes, els insectes van créixer molt, plagues enormes, van arrasar les collites, 3 anys de fam, conseqüències entre 40 i 50 milions de morts a la Xina de gana.
Teatre al Detall torna als escenaris amb un espectacle infantil per a nens i nenes a partir de 5 anys, però que recomanen veure i pensar després en família. Permet diferents nivells d'interpretació i reflexió, fins i tot en els adults, que, diu Botey, van sortir colpits per la història en el primer cap de setmana de representacions.
Pare em va dir, quan va sortir, em va dir, quantes preguntes em farà ara el meu fill? Ja me les ha estat fent durant l'obra. Pare, però això? Pare, però com pot ser? Pare, però està bé... està bé fomentar que els nens i els pares parlin d'això. Però també parla d'escoltar els nens, perquè a la nena mil vegades durant l'obra se li diu tu no saps res, tu ets petita. I els, jo, que sóc mare, des de que sóc mare me n'adono que això no és així, que ells ens escolten a nosaltres i ells aprenen moltes coses de nosaltres, però nosaltres tenim la capacitat d'aprendre coses d'ells, perquè ells tenen aquesta mena de cap net totalment, parlen des del cor moltes vegades.
Txell Botell i Xavi Idanyes es tornen a rodejar per aquesta nova producció teatral de l'equip artístic i tècnic de l'Endrapa Somnis. Aposten novament per posar música en directe i han confiat amb la Tresca i la Verdesca per acompanyar-los en el procés creatiu de les músiques de la nena dels Pardals. Després dels tres caps de setmana de representacions al SAT de Barcelona, Teatre al Detall ja té tancada la participació a la pròxima edició del FIAT de Mallorca. Esperen poder girar la història de la petita Ming Li per molts teatres i també fer parada a Calella.
Doncs ens aproximem al final de l'Infovespre d'avui i ens queda la previsió del temps.
Avui dia amb el cel serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts i baixos. De cara a demà, cel serè amb intervals de núvols baixos, de matinada i fins a mig matí, i novament al final del dia deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. La temperatura serà semblant i la visibilitat serà regular o dolenta.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, dijous, dia 9 de març. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, al Facebook i al Twitter. Avui, com saben, hem començat parlant de la Volta Ciclista a Catalunya. Hem conegut el recorregut de la primera etapa i, per tant, per acabar, buscàvem una cançó que tingués relació amb el ciclisme. I des de la secció de producció musical d'aquesta casa n'hem trobat una d'Òscar Danielo, conegut artísticament com De La Fe i part de Facto De La Fe i Les Flores Azules, que és un apassionat del ciclisme. Així ho demostra en més d'una de les seves cançons i també en el documental Ciao Pirla, on explica el seu viatge en bicicleta des de Barcelona fins al nord d'Itàlia per portar les cendres del seu pare. De La Fe, ara en solitari, ha compost una cançó d'amor ben original amb tot de 5.000 ciclistes. És aquesta. I la cançó es titula justament així, Lo más bonito del mundo. Amb ella els deixem. Molt bona nit.
Lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito, lo más bonito del mundo. Mira que eres bonita, guapa eres. Eres la más bonita de todas las mujeres. Con ojos de mar, pelo de fuego, color piel canela y de aliento tierno. Mira que eres linda, vientre de azaleas, campo de amapolas, vista de jazmín en primavera, borde de trigo que me hace vibrar de la cabeza a los pies. 24 si te pones, quiero gritar, si quiero gritar. Quiero que me escuche entera toda la ciudad porque deseo montarte, engrasando cada pieza, durmiendo cada parte, eterna como Atenas eres Selene. ¿Qué me dices que me das? ¿Por qué brilla tanto la ciudad? Creo que se me ha subido el corazón a la cabeza y no logro pensar con claridad. Porque tú eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Logro pensar con claridad y curiosamente hasta ahora no lo había visto tan claro. Tú abriste las ventanas de par en par y dices que los días no pasaran en vano. Plantaste sandías por Navidad, conseguiste que el invierno me supiera a verano. Hiciste que brotaran de la noche a la mañana violetas y mimosas con solo una palmada. Y entonces lo vi claro, sí, no todas las verduras combinan con pescado. Y guardamos la bandera en la nevera y nos fuimos de la mano a cruzar la tierra. Y comimos sushi y comimos couscous y comimos ceviche y vivimos limón. Cielo, oh, alejaste a los monstruos de mi almohada el día que dijiste que sí con tu mirada. Tú eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito, lo más bonito del mundo. Sí, toda la más guapa, mi fuerza irresistible, la chispa que me saca de mi estado inamovible. Tú eres más hermosa que el Conde Paliés, eres más majestuosa que el Tourmalet. Tienes más curvas que Alpetuez y me elevas más alto que el Galibier. Ya sabes que me gusta tanto el ciclismo y sé que a ti estos nombres te suenan a chino. Ellas son mis montañas, son mis catedrales, el lugar donde este hombre negocia con sus males. Y tú estás allí, en cada pedaleo, en cada paella, en cada repecho, en cada diente de mi plato pequeño y de peñón grande de este globero. Sé que tú no me entiendes, no me entiendes de nuevo. Estos cantas te quiero en un idioma nuevo para ti. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo.
más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo. Lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito. Lo más bonito del mundo. Estamos bailando. Estamos bailando. Estamos bailando.
Són les 8.